Matí amb Raquel García.
Mobile Week Sabadell.
Continuem immersos en el marc de la Mobile Week Sabadell, un espai on, recordem, parlem de la tecnologia d'una forma molt més didàctica i des d'on debatre els reptes i també els límits i les oportunitats d'aquesta transformació digital. Fins al 24 de març hi han diverses activitats programades a la nostra ciutat i nosaltres al matí, tots els dimecres a aquesta hora, des de les 12 fins a la 1 del migdia, us donarem a conèixer els tallers i les xerrades que s'estan fent a la nostra ciutat. I ho podreu seguir, com sempre, a través de la 94.6, al portal web de Ràdio Sabadell o també a través del Facebook Live. I avui el que farem és centrar-nos, farem spoiler de la xerrada que es fa aquesta tarda a les 7 a l'Escola Superior de Disseny, a l'ESDI, on es parlarà del disseny com a impulsor de la innovació social. I per això avui tenim a l'estudi a l'Encarna Ruiz, directora del Departament Universitari. Bon dia i benvinguda.
Bon dia, Raquel.
També ens acompanya l'Eduard Martínez, que és gerent del desenvolupament de negoci en Smart Cities d'Indra. Bon dia, benvingut.
Bon dia.
I per últim, el Dani Hernández, que és professor i que imparteix els tallers d'art i realitat virtual i que també ens explicarà altres tallers que fan adreçats als petits, suposo que per despertar també vocacions. Bon dia i benvingut.
Hola, buenos días.
Primer, després ens centrarem en cadascun dels àmbits, no? I dels projectes que vosaltres explicareu i que parlareu, però primer us volíem fer doncs, una mica de tertúlia que ens parléssiu també de l'objectiu, no? De la xerrada d'avui. No sé si és posar doncs, el focus en aquesta relació, no? Entre el disseny i també doncs, a la tecnologia. Encarna.
Òbviament. És molt interessant que comencem a plantejar-nos el disseny des d'aquesta vessant tecnològica, perquè evidentment són una societat i una generació que cada cop més tendeix aquesta manera de realitzar, de plantejar i de consumir també les coses. I això fa que evidentment a ESDI tenim la iniciativa també de plantejar-nos el disseny des d'aquesta vessant, sempre i quan estigui també en sintonia amb la vocació que té el disseny en última instància, que és una vocació molt més social també.
Molt interessant en aquest sentit. Suposo que, Eduard, també estaràs d'acord, no?, en com ha de contribuir doncs, el disseny a una millor doncs, utilització de tota aquesta tecnologia, no?
Evidentment, el disseny és una peça fonamental que moltes vegades no es dona la importància que sí que té, però el disseny realment és superimportant. Influeix en la transformació de les ciutats en molts àmbits, des del propi disseny de com és una ciutat, el disseny dels productes que estan a la ciutat, que pot ser qualsevol tipus de producte, fins i tot el mobiliari que podem trobar a una ciutat, o fins i tot temes que són tecnològics, allò del món digital i el món físic, tots dos, aquesta usabilitat i aquest disseny és superimportant també.
Que després en posarem exemples, sí. Que jo crec que als oients els hi encantarà doncs, imaginar-se les ciutats del futur i també del present, perquè molta d'aquesta tecnologia, com avui descobrirem, ja s'està aplicant. Dani, també quan parlem del disseny com a motor d'innovació social, què hauríem de tenir en compte?
Principalmente que las nuevas tecnologías no están presentes en la educación. O sea, cuando hablamos de las TIC, sobre todo nos centramos en lo que nos enseñaron, que a lo mejor son los ordenadores o que a lo mejor son los iPad, pero todo esto para la educación de hoy en día ya no son las nuevas tecnologías. Y en lo que me centro yo sobre todo, en realidad virtual, realidad aumentada, todo esto tenemos aún que explorarlo porque no está ni siquiera pensado para aplicarlo en educación.
Per això és el repte, no? I per això aquesta oportunitat avui en aquest mobile. Clar, estic pensant, el dissenyador avui dia doncs, veu com es multipliquen, no?, les seves possibilitats d'especialització també en àmbits tan diferents com la intel·ligència artificial, la nanotecnologia o la computació quàntica, no? Per citar només alguns. Això, clar, vol dir que teniu moltes possibilitats i molts reptes endavants. Com seran els dissenyadors del futur i el disseny, no?, també?
Pues mira, a la ESDI tenim bastant clar que el dissenyador del futur ha de ser un dissenyador que tingui tres vessants importants en aquest sentit que tu estàs dient. Per una banda, aquest domini del nou discurs que hi ha dintre de les tecnologies i que evidentment és una oportunitat immensa per ell, però per una altra banda també aquesta tecnologia combinada en una cosa molt més interessant també, que és la part més tangible de les coses, perquè és així. La generació Z, que és la generació que dintre de res o ja està en el mercat i ja està sortint de l'escola també, és una generació que això ho té molt clar. La tecnologia per ells és importantíssima, són els natius digitals, els primers natius digitals, però a la vegada tenen la necessitat de que tot allò que és digital també tingui la seva recompensa a nivell més tangible. Uh-huh. L'experiència per ells és la vessant de la seva raó de ser com a generació. L'experiència basada precisament en aquesta necessitat que tenen contínua de buscar noves fronteres, noves coses, on la tecnologia és molt important, però clar, tenen també que tenir aquesta altra cosa que és la palpabilitat de la realitat en la que estan. Uh-huh. Per això són la generació que, jo no sé què opina l'Eduard en relació a això, però per exemple, la mobilitat estan donant un gir total a les ciutats, en el disseny de les ciutats. Les empreses de cotxes ho tenen molt clar. Ells seran la primera generació que deixarà de consumir tant vehicle.
De comprar-los.
I de comprar-los, clar.
Absolutament, és una transformació global. Sí.
Perquè ells tenen la necessitat de tenir experiències, però no de posseir bienes i servicios. És així.
Són feus, però no en tema de propietat. En el tema de tecnologia, com afecta, i com afecta els dissenyadors, i com afecta tot aquest model educatiu, al final el que busquem nosaltres com a perfils, no sé, jo em poso a pensar en el meu equip de gent, no? Què és el que fem a Smart Cities amb un equip de gent? Quin tipus de perfils hi ha i com interrelacionem entre ells? En aquest cas, no només busquem tecnòlegs, o sigui, la idea antiga era tu necessites un departament amb 5 o 6 enginyers, 4 tècnics informàtics i un parell de programadors que recolzin l'equip. Això ja ha canviat totalment. O sigui,
clar, però això és superinteressant, perquè clar, multiplica les perspectives, els punts de vista totalment. I també la manera d'entendre el món del disseny, no?
Totalment. És que ja tens dues transformacions. La primera és la incorporació de la dona dintre d'aquests equips, que és veritat. Clar. Les STEM no hi havia tantes dones. I aquesta primera incorporació és 100% necessària perquè transformes tota la resolució final dels projectes que tu tens. I en segon lloc és incorporar noves professions. I aquí tota aquesta part de dissenyadors és que és una peça fundamental. Nosaltres quan fem un projecte, el primer que fem de tot és el disseny de què és el que voldrem treure. Ja sigui un projecte com a un portal web, una aplicació o algú físic que es veu, o sigui, algú del món digital, com si fos un producte. Aquest primer disseny és una persona que no té res de coneixement de tecnologia. Només ha de ser una persona que s'interessi per la tecnologia, que l'entengui i que pugui imaginar quin és el futur de tot això. Però no necessites que sigui un programador ni res més. Aquesta serà una segona tasca, que fins i tot és una segona tasca que al tenir un tipus de valor que és diferent potser entra en un segon entorn. O sigui, és un tema molt important.
La experiència d'usuari aquí com a disciplina és bàsica, és una nova línia de treball dintre de l'àmbit del disseny basada precisament en l'experiència de les persones.
Totalment.
I llavors en aquest sentit també, Dani, no sé si és l'objectiu primordial també del dissenyador serà això, no? Doncs que igualment s'haurà de situar les persones en el centre, no? Com deia ara l'Encarna.
Yo estoy de acuerdo con todo lo que ha comentado Eduardo y en clase lo que principalmente les insto en que tienen que pensar es en saber usar el pensamiento crítico, porque de nada sirve que yo les plantee una actividad si no piensan el porqué de ella. Entonces, súper, súper necesario que dejen de visualizar el prototipo final i que piensen en totes les utilitats.
Clar, com fer-ho fàcil, no? Sí, com ajudar.
Exacte.
Doncs això precisament és del que en parlarem avui, no? En aquesta xerrada a partir de les 7 de la tarda. I primer doncs, parlarà el director general, no? De l'Escola Superior de Disseny de l'ESDI, l'autor del llibre La indústria 4.0, la societat digital, el senyor Antoni Garrell. Ens podeu explicar una mica doncs, aquesta primera part, no? Aquesta introducció que farà ell.
Bueno, el director nostre, el senyor Antoni Garrell, pues, és un especialista en la indústria 4.0, a lo qual ell explicarà una mica quin és el futur d'aquest i el futur immediat d'aquesta societat nostra, en la que evidentment tota aquesta tecnologia formarà part de la manera de produir i de consumir també. Penseu que estem en l'època que ja McLuhan en l'any 71 va parlar ja una mica i Tocqueville ja va parlar del prosumer directament, l'època del prosumer i del crossumer, i és aquell productor consumidor que és capaç de generar els seus propis discursos perquè la indústria els utilitzi. El senyor Garrell...
O sigui, això ens dona més poder, no?, com a consumidors i com a usuaris i com a ciutadans, no?
Evidentment, tu eres una persona que decideix que vols consumir i la indústria lo sabe. La datificació és això. La lectura i interpretació de les dades són això.
Per això ens busquen, no? I per això és tan important tot el tema de les
efectivament,
dades.
Efectivament, efectivament. És la matèria primera, les dades són la matèria primera de la generació, la nova generació industrial de la indústria 4.0 de la que parlarà el director general de l'ESDI.
Però avui també doncs, parlarem, per exemple, del robot Ivo, no? Un robot d'ajuda social, l'Encarna, que ens ajuda o que ens ajudarà els ciutadans. Com ho farà? Quin és l'objectiu?
Bueno, el Ivo és un robot molt especial. És un robot molt especial que sorgeix també com última tendència, també de dir-ho, perquè estem parlant de la tecnologia i de les experiències més tangibles i justament això és una de les tendències que fins i tot a la moda està allà. El luxe se basa ara mateix en la combinació entre la tecnologia i lo artesanal, és a dir, que imagina que cosa més interessant, no? Pues el Ivo va una mica en aquesta línia, però comento una mica que el Ivo va començar sent una proposta de l'Institut de Robòtica Informàtica de Catalunya de l'IRI, que és un centre de la UPC, de la Universitat Politècnica de Catalunya, que ens va fer un encàrrec perquè fa 12 anys ens va fer un altre encàrrec. Van dissenyar els primers robots humanoides que tenien ells i que van començar a pol·lular per tot el món, que eren Tibi i Davo, eren una parella entranyable, Tibi i Davo, que donaven informació al carrer. La idea de l'IRI amb aquest robot és fer un robot d'investigació on puguin anar aplicant la tecnologia que ells van, en els doctorats que se van fent dintre de l'IRI, se va desenvolupant i perquè puguin anar investigant coses en la interacció de les persones amb els robots. I ens van demanar un robot molt peculiar perquè devia ser pues, el cosí germà, el germà o el fillet d'aquesta parelleta. Molt I llavors bé. Hem fet el germà petit, perquè l'Ivo és molt petit, dintre de lo que són els robots d'aquest tipus. És un robot humanoide d'1,40 m.
El volíem portar avui, però ha estat impossible per fer-nos una idea com és aquest robot, dius petit, però més o menys quina mesura, també quins materials, perquè ens has portat una tela, no?
Sí, us explico una mica.
A veure, explica'ns, que ens fem una idea.
El robot té d'alçada 1,40 m, és a dir, és un nen de 7 anys, 8. Vale. I llavors és un robot que té aquest ser empàtic, atreure l'atenció de la gent i que pugui ser capaç de guiar-nos i orientar-nos. És un robot que s'ha fet a partir d'una transformació bastant interessant, el nom també és nostre, Ivo significa el que ajuda el més dèbil, perquè és l'origen de la paraula, del nom, millor dit, Iu i Bet, que procedeix del germànic Iborix, que és l'arbre de la vida. Llavors, Ivo és l'arbre de la vida per nosaltres. Ivo és el primer robot textil que existeix. I és un robot fet en un teixit de Sabadell. 100% 3D, que és un teixit 3D, que porta una capa d'impregnació perquè no se pugui deshilatxar i no se pugui trencar ni pugui passar res.
Sí, i aquest teixit també està fet aquí, no? També per alumnes de l'ESDI, entenc?
Sí. No, aquest teixit és de Sabadell, és de Cima. És de Cima.
Lo que sí, que aquí, sí, a sí, més sí. a més, implicant altres agents.
Sí, sí, sí. I el que sí que està fent aquí és tot el disseny del robot, tota la caracterització, com és ell, i també pues, com s'han cobert les peces, les cobertures no les hem fet nosaltres, l'ha fet una industrial que es diu Pal Robòtic, en la que hem après moltíssim d'interacció entre els enginyers i els dissenyadors, complicada relació, però bé, molt interessant. I al final, pues, Ivo se li ha fet un traixó a mida.
Clar, perquè ara estic pensant, i els oients potser estaran pensant també a casa, per què és important doncs, que es faci aquesta caracterització, aquest aspecte més humà en un robot? Per què ha de ser més agradable?
Perquè Ivo no ha de ser mai un humà, com lo és la Sofia, que és la robot japonesa que hi ha en alguns hotels i demés, que dona una mica de grima perquè sembla que és una dona, però no és una dona i té una caracterització estranya. Ivo se va fer primer una investigació d'experiència d'usuari, justament, en una piràmide de conicitat bastant interessant, on van ubicar, a partir d'enquestes que van realitzar a un número important de ciutadans, com seria el robot. I a nosaltres, a los catalans, nos agrada molt el robot que sigui una mica com Wall-E. És el nostre, la nostra motivació en robòtica, el Wall-E.
Llavors entenc que això també hi ha estudis, claro, no? Que segons la cultura, no? Potser sí, sí, doncs, sí, sí, tenim unes afinitats o altres.
Sí, nosaltres no som japonesos. A nosaltres ens agrada que el robot sigui robot, però que no sigui Mazinger. Ens agrada que sigui agradable, que sigui una joguineta, que pugui parlar, interactuar, que sigui... El robot està pensat per estar rotant per el campus nord de la Universitat Politècnica de Catalunya, és a dir, al costat de l'Iri, on està l'Iri, i puguin anar experimentant amb ell perquè agafi coses del terra, té uns braços horrorosos, grandíssims, que això no se l'hem pogut canviar, làstima, però és així, hem intentat incorporar tot el millor possible, perquè el robot ha d'agafar coses, ha de tenir una butxaqueta, on se fica les coses, com és un nen, la butxaqueta és una rinyonera, no és una motxileta petitona, ¿vale? Llavors tiene que agafar totes aquestes coses i portar-les. No pot aguantar molt de pes, és a dir, dos quilos màxim, i és així d'interessant. I està pensat per interactuar amb les persones. A la qual tota aquesta caracterització s'ha fet pensant en que tu te puguis acostar a l'Ivo i no te doni por, siguis amable amb ell i sigui interessant. És d'aquest color, que és marronós, és color pèl, perquè és un nen.
Perquè és tendència o perquè...
No, és tendència.
Nen, no sé.
I és més, te diré que ha sigut el punt àlgid més crític en tot el procés d'investigació, justament a los ingenieros. El color, perquè ells lo volien gris. I gris és un color fred. Sí. I si l'Ivo és agradable, ha de ser així. I aquest teixit té dos raons. La primera és perquè és transpirable per la tecnologia, per la part més electrònica, estava bé. La segona perquè és molt agradable i tu l'agafes i te dona la sensació que estàs tocant una persona. En el sentit que, bueno, lo més possible.
Llavors, aquesta tela la porta al braç.
No, la porta a tot el cos. Sí,
a tot el cos. Clar, llavors és molt més agradable. O sigui que en el futur podrem veure també, doncs, a robots d'aquest aspecte més agradables fent diferents funcions, no? A la ciutat, d'aquesta assistència, no?
Ha assistit ja a una fira important, bueno, va ser també el seu estreno, que va ser el testeig per nosaltres, va ser a l'Smart City de Barcelona, on va tindre molt bona acollida, però l'acollida real, que ja ha estat en una fira de robòtica normal i solo ell i funcionant i de manera autònoma, va ser ara la setmana passada a Màlaga, i el resultat ha sigut meravellós.
Sí, que contents, no? Llavors, d'aquesta nova proposta de l'ESDI, que suposo que no hi ha moltes escoles, no?, de disseny.
No gaires.
Que comencin, doncs, projectes com aquest.
No gaires. Sí, té un component social molt important perquè el robot està pensat per anar aplicant tecnologia que serveixi per l'ajuda a les persones. En aquest cas, a les persones que estiguin per el carrer, però que siguin també més grans.
També, avui, Eduard, tu et centraràs en el tema del disseny, en la generació de ciutats intel·ligents, potser, doncs, seria interessant per posar-nos en context què és un Smart City, no? Perquè es parla molt de Smart City, però quina és la definició que hauríem d'incorporar ja tots en el nostre llenguatge?
És cert que es parla moltíssim del tema de Smart Cities, però després si anem a una definició i intentem trobar una definició que sigui prou àmplia i que tingui un acord important, doncs és difícil trobar aquesta definició, no? Si qualsevol persona se'n va a una Wikipedia i mira què és el que vol dir un Smart City, una ciutat intel·ligent, doncs hi costa trobar en aquesta definició una part comuna, no? Nosaltres diríem que una Smart City és una ciutat que vol fer una transformació digital i una transformació digital dels seus serveis, vale? Una provisió diferent dels serveis públics d'una ciutat, que són molts, però al final si et poses a pensar en els serveis públics d'una ciutat són la gran immensitat dels serveis que tu tens en el dia a dia. Doncs aquesta provisió que sigui diferent, que tingui una vessant tecnològica, però no només tecnològica, sinó que recolzi en aquesta tecnologia per fer els processos diferents i sobretot que sigui capaç d'anticipar-se, que sigui capaç d'adequar-se al ciutadà, que sigui capaç d'entendre quines són les necessitats del ciutadà i les necessitats que té la ciutat que van canviant amb el temps i que aquestes necessitats les pugui absorbir d'una manera ràpida i donar-te una resposta el més adequada a aquelles necessitats concretes, a aquell moment. Perquè són molt canviants. Llavors, un avantatge d'una ciutat intel·ligent seria aquesta. És fer aquesta transformació dels seus serveis aplicant una tecnologia, que no és només tecnologia, però sí una tecnologia, per adequar els seus serveis a les necessitats actuals de les persones i del territori.
I a més, tenint en compte xifres com, per exemple, que l'any 2050 el 68% de la població mundial viurà en ciutats, no? Actualment ho fa un 55%, són dades de l'ONU. Aquesta concentració creixent també de persones també implica molts reptes, no?
Totalment.
A nivell, ara penso, de mobilitat, d'impacte ambiental, de participació, com parlàvem abans. Com ajudaran aquestes ciutats intel·ligents i, sobretot, la implicació dels dissenyadors, no?, en aquesta construcció?
És que aquestes ciutats, o sigui, al final és cert que les xifres de l'ONU són aquest 65% de persones que viuen en ciutats, és una xifra que Europa ja la teníem assumida des de fa temps, no? Parlant des de, el món va ser des de 2008, crec que era que el 50% de les persones ja vivien en ciutats, ara aquest canvi arribarà fins al 75% en Europa, segurament al voltant del 2025. Per tant, són les xifres d'un canvi absolut. I a més, hi ha una part d'una mega concentració. O sigui, no és només el fet d'anar cap a ciutats, sinó que marxem cap a les mateixes ciutats. I comencem a crear megalòpolis, aquestes ciutats de més de 10 milions d'habitants, que ja en tenim més de 25 al món i que a Xina ja només allà sola en té més de 15. Per tant, és una transformació en tots els processos de la ciutat. I el que hem de buscar són aquestes maneres en què una transformació d'aquest estil la puguem absorbir d'una manera sensata per part de les ciutats. I per això s'han de canviar la provisió dels serveis. No es pot continuar amb els mateixos serveis que donaves abans, ara amb unes necessitats que són totalment canviants.
Com ho farem? Explica'ns alguns dels beneficis, no?, d'aquest nou model, d'aquestes ciutats intel·ligents.
Al final, com justament parlàvem de provisió de serveis, no? O sigui, està pensant que cadascun dels serveis és el servei, no sé, de rec dels carrers, dels parcs i jardins, per exemple. Aquest servei com es fa fins ara? Doncs fins ara hi ha unes persones, un tècnic, que van al parc, que tenen un servei per encendre i per apagar, doncs s'encén el sistema, es posa a regar el parc i perfectament ja funciona, el parc ja s'està regant i molt bé. En els últims anys es va transformar una mica en un servei que estava telegestionat, que deia, no? Doncs, es programava, a les 3 de la tarda s'encenia, després s'apagava, aquestes persones podrien adaptar aquest servei. Ara, al final, el que fas és un sistema que sigui de gestió totalment completa, que tinguis informació meteorològica, que tinguis sensors que t'estiguin dient unes mesures específiques de quina és la humitat del terreny. Llavors tu defineixes i dius quina és la humitat que ha de tenir aquest terreny en funció del tipus de plantes que té aquest terreny. Doncs s'ha de posar, si té una humitat per sota del 45%, s'ha d'encendre el sistema de rec. Però s'ha d'encendre, depèn, si plou o si no plou, perquè si plouran les properes 6 hores, per què has de posar-te a regar ara mateix? Si ja aquest parc s'està fent servir perquè són unes hores d'ús, s'ha de posar a regar, o sigui, s'ha d'encendre el sistema de rec o no? O sigui, al final és tenir en compte totes les característiques d'aquest entorn, que no les teníem en compte, agafar aquesta informació dels sensors, que és una informació molt específica, molt en temps real, i canviar la provisió d'aquest servei. És un servei molt simple, com seria aquest de rec, però al final afecta en qualsevol servei que tu tinguis públic. Des de la recollida de basura, d'escombraries, fins al rec, fins a la provisió de l'enllumenat al carrer, absolutament en tot. I fins i tot en aquests altres processos que són de transformació més de l'administració, de pagament d'una multa, de la gestió, de la comunicació, de la necessitat d'una ajuda, del saber quins són els serveis que et dona l'Ajuntament a tu. Segurament molts de nosaltres no tenim ni idea ni de quins serveis tenim drets, si tenim dret a un jardí d'infància, però a quin lloc, quan hem de fer la matriculació o no. Potser a mi no m'interessa perquè tinc fills, però potser ja sí que li interessa perquè sí que té fills. O sigui, al final és adequar-te a aquests serveis i que sigui la pròpia administració que et doni una informació que estigui segmentada per tu. I en allò tornem en allò de les dades, no? La importància de les dades, però es pot veure en les dues vessants, una vessant positiva i una vessant negativa.
Aquesta parlem positiva, de les dues, de la dues, positiva, no? I també la negativa, perquè també no es tracta de despertar, doncs, aquests consumidors conscients totalment, i també totalment. El seu esperit crític.
Hi ha un punt negatiu i és evident, no? És aquest gran hermano del que sempre parlem, no? És fins a quin punt comença a haver-hi una quantitat de dades molt grans, on estan aquestes dades, qui té aquestes dades i quina explotació es fa d'aquestes dades. I quan parlem de dades, absolutament tot, de les dades de la vostra telefonia, del fet de portar un telèfon mòbil, que saben a quines antenes t'estàs connectant i, per tant, per on t'estàs movent, o les xarxes wifi que hi ha pel carrer que t'estan detectant ara mateix, que t'estàs apropant a un qualsevol lloc, i això estan detectant que és aquesta mà, que és aquesta persona, que és aquest identificador únic d'aquest telèfon el que s'està movent per aquesta zona de la ciutat, o dades de qualsevol ús dels teus serveis, des del pagament d'una tenda amb la targeta de crèdit a qualsevol altra cosa. O sigui, la quantitat de dades que genera una ciutat i que existeixen són increïbles. Llavors s'ha de regular molt bé tota aquesta gestió d'aquestes dades. Per això tenim una sort molt important, el fet que estem a Europa, el fet que Europa té una regulació molt gran en protecció de dades, que ho estem fent molt millor que ho està fent altra gent a altres països, i l'exemple és clarament Xina, però no només Xina. A Xina hem vist tots els temes de videovigilància, de com estan observant a totes les persones, reconeixement de les cares de les persones, et deixen entrar a l'aeroport, no et deixen entrar a l'aeroport. Amb el tema del coronavirus és increïble tot aquest moviment. Tens una aplicació que has d'anar a les 8 del matí i dir quina és la teva temperatura, a les 3 de la tarda has de tornar a posar la teva temperatura, llavors abans d'entrar a la tenda has de ficar i llegir amb un codi BIDI i et diu si pots entrar o si no pots entrar a la tenda, si no t'envien automàticament a casa. O sigui, tot aquest gran herma, no?, del que sempre es parla, és cert i existeix, i això és un risc, i per tant s'ha de regular. Tenim aquesta sort que tenim una regulació que és bona i que està avançant, però no ens podem oblidar que és molt important aquest món.
en aquest punt també té molt a veure, no? la gestió dels nostres polítics, no? A l'hora de determinar aquestes lleis, no? Que haurien de ser fins i tot globals, no? Uh-huh. I també tota aquesta ètica, no? Que parlàvem per protegir, utilitzar tota aquesta tecnologia, però també que no se'ns controli directament, no?
Absolutament, absolutament. De fet, quan parlàvem abans dels perfils, de l'inici, dius, quins perfils necessites en un equip de Smart City, uh-huh. un equip de... Ara acabes de treure, per exemple, no sé, temes de filosofia, temes de pensament, temes de la humanitat, temes de reflexió de com hauria d'interactuar un cotxe davant d'una situació, un cotxe autònom, com hauria d'interactuar davant d'una situació en la que pot atropellar una persona i ha decidit si atropella la persona o si es xoca contra una paret i posa en perill el risc de la persona que està conduint aquell cotxe. Hi ha milers d'interaccions dintre de tot el que té a veure amb la mobilitat, amb la gestió de les ciutats, amb tota aquesta... interacció d'aquesta part més robòtica o aquesta part més d'intel·ligència artificial que afecta en molts àmbits. I per tant, perfils que siguin diferents, perfils que siguin més allunyats de la tecnologia, ajudaran a definir millor com han de ser aquestes ciutats. Perquè al final aquestes ciutats han d'estar centrades en les persones i han de permetre a nosaltres viure millor a les ciutats. Per això li han de donar aquesta volta.
Però, Eduard, estic pensant, i no sé la resta, si esteu d'acord, que la tecnologia avança molt de pressa, massa ràpid, potser, no? Un ritme trepidant. Com ho podem fer, no? Perquè aquests gestors, aquests filòsofs, aquests pensadors tinguin el temps, no? Necessari per tenir en compte tots aquests reptes que ara proposaves.
Precisament,
no?
Des de l'anàlisi continu. Justament nosaltres, des de Dilo que tenim en el departament universitari, jo sóc la seva directora, sóc sociòloga.
Sempre ho dius,
sempre ho dic, i sempre t'he dit que les cartes de color i totes les feines que fem estan relacionades amb l'anàlisi de dades des de la sociologia. Se pot fer perquè tu has d'analitzar molt el que està passant, tenint en compte el que va passar de manera immediata, i això se diu prospectiva, que això és una de les disciplines dintre de la sociologia que se treballa més. Se treballa a partir de l'anàlisi de les dades per poder saber què podem fer, és a dir, una tendència social és això.
Sí. És absorbent, sí, és superimportant. Jo en aquest cas soc poliglot informàtic, per tant, tinc aquestes dues vessants també totalment incorporades. La política, al final, sí que és veritat que sempre vas un pas enrere. Vas un pas enrere en regulació, vas un pas enrere en implementació. Sí. O sigui, fins i tot aquest gap que tens de tecnologia, hi ha tecnologies ara mateix que poden fer això, això i això. Molt bé. Fins que s'implementin en una ciutat, tenim un gap important. Passaran 5, 6, 7 anys. S'hauran implementat un altre lloc, veurem quines són les seves experiències. La sort d'aquest món tan hiperconnectat i amb tanta informació és que sabem molt ràpidament què és el que ha passat quan s'incorpora un lloc o un altre. No sé, temes de pagaments amb targetes, de pagament del transport públic. Doncs hem tingut experiències de tot el món, on sistemes que la gent entrava, temes de hacking que entraven dintre de les targetes i posaven diners i llavors la gent es podia gastar molts més diners dels que tenien aquesta targeta. Doncs hem après de totes aquestes experiències que han fallat, que han estat moltes, i les incorporem de la millor manera dintre dels nostres sistemes. Per tant, la sort que tenen aquests polítics és que els costarà regular certes coses, que hi ha un gap en el temps i que, per tant, podran prendre decisions en el seu moment adequat.
O sigui, que ens haurem d'esperar encara uns anys, però tampoc no podem anar enrere, no? Hem de ser els primers, no? O intentar ser dels primers, no?
En aquest camp en concret, en el tema dels Smart Cities, tot s'ha de dir, en aquest cas a Espanya, i gràcies a Barcelona, és líder, i és un líder mundial. I no és un tema només que s'explica i que el Ministeri intenta explicar, sinó és un fet que és cert. Espanya ha fet moltíssimes coses en aquest món per avançar la resta de països. S'ha cregut aquest model de ciutat intel·ligent i s'ho ha cregut amb inversió, que no és habitual aquest tipus de coses. Parlem sempre de l'IMSD que té Espanya, que és ridícul, i aquí a Catalunya també és ridícul aquesta inversió en IMSD. Però en aquest tema hem cregut i creiem que podem vendre aquesta experiència arreu del món. I és una sort que tenim. I la sort que tenim és la posició que va tenir també en el seu moment Barcelona d'impulsora, de créixer, de crear l'Smart City World Congress a Barcelona amb totes les seves iniciatives. Per tant, tenim un ecosistema de petites empreses, tenim un ecosistema, evidentment, també de grans empreses, de centres que estan innovant i que estan apostant per tota aquesta part de tecnologies. I la sort d'estar en un territori que té finançament i que ho ha absorbit i que ha començat amb iniciatives, i tenim aquest model capdavanter. Hem d'aprofitar-lo i continuar amb aquest model.
I encara que t'assembli difícil, pues, és veritat que des de l'àmbit universitari, que anem molt més lents perquè la normativa també sempre és més lenta, però hi ha escoles, hi ha centres com el nostre que ja, encara que de manera oficial no ho pot fer perquè la NEC encara no li costa reconèixer aquestes coses de tant en tant, la NEC és l'agència de regulació de los estudis universitaris superiors, però en es fent un bachelor en smart design des de fa ja 4 anys.
Potser alguna vegada us heu plantejat on van a parar els mòbils, els ordinadors i altres residus electrònics quan ja no els volem a casa, perquè ningú dubta, com avui doncs estem demostrant, dels molts beneficis que aporta la tecnologia per trobar solucions als problemes diaris que ens faciliten la comunicació, però també es converteixen en residus perillosos per la gran quantitat de substàncies que incorporen i perquè la seva recuperació i reciclatge és molt baix. I justament doncs, aquest divendres hi ha una conferència en el marc del Mobile Week a la Biblioteca Vapor Badia. Serà a les 7 de la tarda i nosaltres també doncs, us volem explicar els detalls i per això parlem amb la Laura Talens, que és enginyera química i també investigadora de l'ICTA, de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la UAB. Bon dia, Laura.
Hola, bon dia.
A veure, que tenim molts dubtes, perquè suposo que aquesta conferència vol donar resposta a tots aquests interrogants, no?, que a vegades ens fem, així que comencem pel principi. D'on provenen? Com estan composats els nostres mòbils? No? Quins materials incorporen?
Doncs, bueno, en primer lloc, moltes gràcies per aquesta entrevista. Espero poder donar algunes respostes i crear una mica d'interès amb l'audiència que tens. Sí, a veure, aquests materials en molts casos són metalls i provenen de mines. És a dir, un telèfon mòbil conté materials com or, coure, plata, platí... I així podríem nombrar una llarga llista de materials que hi ha a la taula periòdica, no? I l'important és tenir en compte que el pes d'aquests materials que hi ha al mòbil no és exactament, diguem-ne, el que ens diu l'impacte ambiental que hi tenen. És a dir, hi ha que tenir en compte tots els materials i recursos naturals que s'utilitzen per produir aquests materials, no? Per exemple, una tona de coure, necessitem unes 210 tones de minerals i quasi 100 metres cúbics d'aigua, no? És a dir, si fem aquest càlcul amb el cas d'un telèfon mòbil, parlaríem que per cada 0,2 grams d'or que contenen, estem utilitzant 52 tones d'aigua i generant 3,6 tones de CO2.
Amb l'impacte que això té, i a més, tots som conscients de que sovint reemplacem, no?, el mòbil perquè volem l'últim model del mercat, llavors potser hauríem de fer els cicles més llargs, no?, dels nostres dispositius.
Sí, diguem-ne que la Comissió Europea en els darrers anys, des del 2015, ha proposat un nou paquet de programa amb economia circular i el que està intentant averiguar és veure de quina forma podem utilitzar tots els dispositius electrònics, inclòs els telèfons mòbils, durant més temps. I això, en part, diguem-ne que parteix de la necessitat també de veure com podem mantenir-los, reparar-los i també reciclar-los, no? Però el reciclatge, diguem que és l'última opció que ens quedaria.
Però això és molt interessant, no? El que dius, perquè ara mateix, ara per ara, quan un mòbil se'ns deixa de funcionar o quan surt un altre model que acaben, on acaben? Doncs els calaixos de casa o en abocadors, no? Potser s'haurien de començar a dissenyar també un altre tipus de dispositius mòbils.
Sí, correcte. De fet, la Comissió Europea també està treballant en noves regulacions d'ecodisseny i l'ecodisseny principalment el que aporta és repensar el disseny dels productes per facilitar tot el que parlàvem abans. És a dir, la reparació, en el cas del telèfon mòbil seria reparar bateries o reparació de pantalles o reemplaçament d'algun altre component, no?, que ens limita la vida útil d'aquest dispositiu.
Perquè ara el que passa és que moltes vegades se t'espatlla doncs, a la pantalla, ara penso, i a vegades és com més car arreglar aquella pantalla, gairebé doncs, que et facin una oferta i canviar de dispositiu, i aquestes coses s'haurien de regular, no?, per aquest impacte que comentaves.
Sí, també molts cops el problema que hi ha és la disponibilitat de peces de reemplaçament. És a dir, la vida mitjana d'un telèfon mòbil actualment és de 2 anys, i el que passa és que molts cops les empreses no subministren peces de reemplaçament durant més de 3 anys. Això vol dir que si tu tens el teu telèfon funcionant 4 o 5 anys, se t'espatlla i vols canviar la pantalla, potser t'hi trobis a la situació que no pots tenir la mateixa pantalla que necessites pel teu telèfon, no? I aleshores això també fa que no es puguin reparar, no? Va una mica en contra de tota aquesta nova diguem, visió, no?, de codisseny, d'utilitzar dispositius durant més temps, etc., per a reduir la petjada ambiental d'aquests dispositius.
I com podem, doncs, disminuir aquesta petjada? Què ens recomanes o quins consells donaràs tu en aquesta xerrada, també?
Doncs, a veure, actualment les xifres el que ens diuen és que al voltant d'un 40% d'aquests telèfons es queden als calaixos de les cases. Aleshores, una de les, diguem, punts que cal millorar és el volum de telèfons fora d'ús, no? Que podem recollir i, diguem-ne, tornar al sistema per reciclar i recuperar materials, no? Ara hi ha un cas d'èxit que em sembla molt interessant de comentar, que és el cas dels Jocs Olímpics d'aquest any.
A Tòquio, no?
Que no es cancel·lin.
Què ha passat? Explica'ns què han fet amb els mòbils reciclats.
Doncs a Tòquio, bueno, a Japó, des de fa 2 anys han engegat una campanya per a recollir telèfons mòbils fora d'ús. Han aconseguit recollir més de 6 milions de dispositius i amb aquests telèfons que han recollit han recuperat material com l'or, la plata i coure i zinc per fer les medalles que donaran als Jocs Olímpics, no? I és el primer any que els Jocs Olímpics utilitzaran 100% material reciclat a les medalles. No?
Que em sembla brutal aquesta iniciativa, no? I que demostra també que alguna cosa, doncs, està canviant, i que també, doncs, hem de tenir molt, molt clar, no?, l'impacte, i que al final moltes vegades, doncs, els països desenvolupats s'acaben convertint en el nostre cubell d'escombraries, i és una cosa que hauríem d'evitar també.
Sí, en aquest sentit, hem de tenir en compte que al voltant d'un 30% dels, diguem, dels residus d'aparells elèctrics i electrònics que generen a Europa s'exporten a països, com, sobretot de continents a Àfrica, no? Hi ha algunes estimacions molt interessants que parlen que si poguéssim posar tots aquests residus electrònics a contenidors, faríem una distància entre València i Barcelona.
Imagina't.
O sigui que és un volum bastant, diguem-ne, important. I a més el que tenim que tenir en compte és que això també genera una pèrdua de valor d'aquests materials. Si aquests materials no es tracten per una via eficient i amb processos, diguem, estàndards, estem perdent tot aquest valor de materials, no? I aquí també ve un altre contrapunt, i és que a Europa som deficitaris de molts d'aquests materials. Estem important materials de regions com Xina, Nigèria, etc., que són, diguem, països que són políticament inestables i que també poden representar un risc en subministre d'aquests materials per a tecnologia a Europa, no? Aleshores, el fet de poder tancar aquest cicle i poder recuperar aquests materials de dispositius que per nosaltres són residus té un valor afegit i té un valor econòmic que cada cop està prenent més rellevància, no?
Clar, doncs per ser més eficients, no?, també econòmicament i per allargar, com deies tu, no?, el cicle de vida d'aquests dispositius. Hi ha projectes ara al nostre país, al nostre territori? Hi ha projectes així de recerca en curs que ens puguis explicar?
Sí, des de Sostrenibra, que és el grup d'Elicta on hi treballo, tenim diversos projectes en curs. Per exemple, durant els darrers 2 anys havem desenvolupat una base de dades que es diu DOCE, on intentem quantificar els materials que hi ha en les plaques base, que són aquestes plaques verdes, diguem-ne que contenen tots els aparells elèctrics i electrònics, no? I després també estem treballant en un projecte europeu, el DigiPrime, on volem crear una plataforma digital per intentar crear intercanvi de fluxos d'aquests materials entre diferents empreses, no? També hem fet un cas d'estudi a l'empresa Solidanza, a Barcelona, on hem estat analitzant el tema de reparació i reutilització de rentadores. I, bueno, a l'ICTA també estem treballant amb el tema de la vida útil. Ens interessa saber exactament quina és la vida útil i les metodologies que hi ha per poder preveure, el volum de materials que anem a necessitar per a les noves tecnologies i també el volum de residus que generem i de material que podem recuperar.
és molt important tots aquests projectes que comentaves. Ara també pensava, mentre t'escoltàvem, l'obsolescència programada, no? També sí. En aquests objectes potser també és un dels reptes que hauríem de canviar, no?
Sí, sí, aquest tema és un tema bastant calent perquè no hi ha, de moment no hi ha cap metodologia o cap evidència tècnica que ens serveixi per comprovar si els productes estan dissenyats per aquest, no? per ser obsolets abans de temps. Uh-huh. No? I aquí s'estan desenvolupant algunes idees de projectes, però no hi ha encara res que sigui clar, saps?
Però sí, que no hi ha estudis, però a vegades jo ara penso, o sigui, ara aquí em llenço a la piscina, però les neveres, abans que parlaves, no?, d'electrodomèstics, doncs dels nostres avis, potser duraven molt més que en canvi ara quan comprem qualsevol, no?, al mercat.
Sí, aquí el que puc comentar és que l'OCU, que és aquesta organització de consumidors, ha publicat a l'inici d'any un estudi amb la vida útil de diferents electrodomèstics i ha estat fent un estudi per marques. Per exemple, han detectat que les rentadores duren entre 10 a 16 anys, i depenent de la marca, no? I tot això penso que és un tema que no s'havia tractat, però que cada vegada, com vaig dient, està començant a tenir més rellevància, perquè s'està veient tot l'impacte econòmic que hi ha al darrere. No parlem sols de cuidar el medi ambient, sinó que parlem de protegir també tota la indústria europea amb els aparells elèctrics i electrònics, el subministrament de materials, etc.
I per acabar, Laura, explica'ns també doncs, algun consell, no?, per als nostres oients que ens escolten per intentar doncs, reduir doncs, aquest impacte, no?, aquesta petjada que deixem.
Val, doncs, a veure, sé que és complicat, perquè a tothom li agrada estar a l'última en tecnologia, però potser ens hauríem de replantejar el tema d'utilitzar durant més temps els dispositius electrònics que tenim, no? Aquest seria un primer pas. Un segon pas seria veure de quina forma podem reparar-los o buscar un servei tècnic a prop que ens permeti reparar aquests dispositius i intentar allargar aquesta vida útil d'aquests dispositius. I finalment, el que sí que m'agradaria comentar és que eviten llançar aquests dispositius a l'escombreria i a contenidors on no corresponen, perquè el que fan principalment és fer que aquest dispositiu acabi en un lloc on no tindrà cap utilitat. No?
Ser més curosos també, no?, en aquest sentit.
Una mica més responsable.
Més responsables.
A l'hora de prendre les decisions, sí.
Totalment. I replantejar aquest model, com ara parlarem amb els tertulians que tenim aquí a l'estudi, però, per exemple, la moda, que també ha estat un generador importantíssim, no? Doncs també està fent tot aquest replantejament, no?, de model per fer doncs, aquest sector més sostenible.
Sí, correcte. És a dir, ja comencen a hi haure algunes iniciatives que plantegen incloure aspectes de codisseny als telèfons, per exemple. Fairphone és un exemple, una empresa holandesa que està produint telèfons que estan dissenyats per a facilitar la reparació, no? I això seria també dels aspectes a fomentar. És a dir, dintre de lo que és el cicle de vida d'un producte, hi ha una part de responsabilitat que recau amb el consumidor, i aquí són una mica les mesures que hem parlat anteriorment. I després hi ha una part de responsabilitat que és més dels productors, no?
Totalment.
I aquesta responsabilitat dels productors es pot reforçar a través de regulacions i directives, que en molts casos tenen des d'Europa, perquè el tema del medi ambient és un tema que es regula a nivell europeu, no? I aquí podem dir que s'estan donant unes primeres passes. Encara és un tema incipient, però esperem que en els propers anys pugui millorar.
Esperem. Laura, moltíssimes gràcies per fer-nos una petita aproximació d'aquesta conferència que farà sobre els telèfons mòbils des d'una perspectiva ambiental, que recordem serà el divendres 13 de març, aquest divendres a les 7 de la tarda a la Biblioteca Vapor Badia. Que vagi molt bé, bon dia.
Correcte, gràcies, bon dia, que vagi molt bé.
Que vagi molt bé. Doncs a tots aquests reptes, que també és molt interessant en aquest sentit, anaves afirmant, no?, Encarna, sí. En el sector de la moda s'està fent aquest pas, no?, aquest replantejar aquest model, no?
Bueno, en tots els sectors ha de ser. El ecodisseny, sí. L'ha dit la Laura clarament, és una de les eines més importants que tindrem per fer això. Justament l'ecodisseny és una metodologia que implica el replantejar les coses des d'aquest punt de vista, de la perspectiva que ella nos parlava. Ella ha parlat de com estan composats la separació de los materials que de los que està fent el mòbil és molt costós econòmicament, no, és molt costós econòmicament i la vellada ecològica que tens encara més pitjor que el fer un mòbil nou, perquè són productes que, bueno, perdó, són materials que són químics i és molt difícil. Llavors aquí el disseny té un repte molt important. No només en la moda, sinó també en la tecnologia. Quin és el repte? Si nosaltres plantegem els subjectes des del punt de vista de l'ecodisseny, teníem que plantejar que el nostre mòbil fos útil i que tu, aquesta necessitat que tens de renovar-lo, sigui suplida per tunellar-lo, per maneres d'adaptar-lo a les noves circumstàncies.
Dani, que ens queden els tallers, que són molt interessants, no? per parlar doncs, també de tots aquests reptes i també per impulsar, no? I apropar els joves a tota aquesta tecnologia. A veure, explica'ns, perquè hi hauran dos molt interessants, no? El d'impressió 3D i també el de realitat augmentada. En què consistiran?
Principalmente el de realidad aumentada. Venimos de unos movimientos últimamente de sostenibilidad y la realidad aumentada en este aspecto quiere dar un poco el boom en decir, a mí no me tienes que reutilizar cada vez que quieras cambiar de publicidad, cambiar de plataforma, uh-huh. ya que la red aumentada lo que consiste es en tener un target, que es una imagen, en la cual, mediante un dispositivo móvil o una cámara o un iPad, lo que sea, visualiza ese target y se crea la realidad aumentada. Si tuviéramos toda la publicidad de España, por así decir, uh-huh. que fuera realidad aumentada, no se consumiría ningún tipo de papel. Entonces, en el aspecto de sostenibilidad,
també és importantíssim, és brutal. És
muy brutal.
Aquest taller es farà el 28 de març, a dos quarts de 12. A qui va dirigit? Explica'ns.
A los pequeños de la casa. Está dirigido a chicos y chicas de entre 8 y 12 años que quieran experimentar con lo que es la red aumentada y sobre todo saber diferenciarla de la realidad virtual, que allí también se les mostrará. Tenemos las gafas HTC, entonces uh-huh. la podrán jugar con ella y crearemos pues mediante un dispositivo sencillo, crearemos un target sencillo y ellos mismos podrán ver la realització d'una realitat augmentada i que se la podran llevar a casa.
I també, primer, doncs, al matí es farà, a partir de les 10, de quarts d'11, es farà un objecte en 3D, no? També dissenyat. Explica'ns també doncs, quina peça crearan i també a qui va adreçat.
El otro curso lo lleva el maestro de taller de impresión 3D, que es Tomás, uh-huh. y con ellos, con él, crearán diferentes piezas en 3D que podrán escoger y les enseñará el procedimiento desde la preimpresión hasta la postimpresión de cualquier elemento hecho con el filamento del 3D. Uh-huh. Y tienen la opción de hacer un curso, de hacer los dos totalmente libre y podrán irse moviendo entre los cursos sin ningún problema.
¿Y cal inscripció prèvia o han d'anar-hi directament? ¿Com funciona? Que busquin, no? Si no, al portal de l'escola ESDI i que s'informin, que ja trobaran tota la informació.
Exacto.
Doncs molt interessant. Avui només per acabar també volíem fer la reflexió que molta gent pensarà que doncs, això és cosa del futur, però en realitat, i que no hi ha doncs, ara mateix una situació econòmica per fer viables tots aquests projectes, però en realitat el que serà és fer molt efectiu, no? I més eficients les nostres ciutats.
Sí, totalment, totalment. A vegades dius, no tenim pressupost, i moltes ciutats et diuen, no tenim pressupost. La millor manera d'entendre això al final és quin és el retorn de la inversió. Si té un cost, és quant de temps trigaràs en tenir aquesta inversió recuperada. El sistema del parcs, dels que havíem parlat abans, del rec intel·ligent, uh-huh. aproximadament és en un any i mig tota aquesta inversió queda recuperada. O sigui, l'eficiència d'aquest sistema està al voltant del 30% de la despesa que tu tens en aquest sistema. Per tant, és rapidíssima la reinversió. És una altra manera d'afrontar-lo, més allà de l'impacte que té també en la sostenibilitat i en el món mediambiental, que és tan important com els diners.
Per això, doncs, és importantíssim també explicar i fer difusió d'aquests projectes. Moltíssimes gràcies a tots tres i us recordem que aquesta tarda a les 7 a l'Escola Superior de Disseny en parlaran de tots aquests temes. Que vagi molt bé. Molt bon dia.
Gràcies, Raquel. Bon dia.
Hasta luego.